late a un llaurador amb un preu de 0,10 cèntims el quilo. És a dir, quan vostè ho denuncia, i pot ser anònim, pot ser ahí sí que estiga la solució, no?
Sí, desde luego es una de las partes que ventajoses que té el poder emetre denunciar a través d'una organització agrària, que al final i ser anonimat sí que el porten hasta el extrem, no? Perquè entenen, l'administració entén de que pues, moltes vegades es té por, no? De mostrar i fer caràcter públic de que poguera aparèixer qualsevol contracte dels que pensem que no són legals, diguem, per ahir exposició un poc pública, no? N'hi ha aquesta privacitat de diguem, de reservar, no? L'anonimat de tots, hasta inclús les empreses que en este cas estan comprant aquesta fruta,
claro.
Saps? Perquè nosaltres sí sabem aquestes empreses quines són, però no ho donem mai llum tampoc, no hi donem aquesta publicitat d'aquestes empreses això, perquè la llei, pues d'alguna manera tens que protegir, no?, aquestes dades, però des de luego sí que estem disposats, com hem fet, a traslladar-ho a l'Agència d'Informació i Control Alimentari per a que treballe i investigue si són clàusules realment abusives, que nosaltres sí que pensem que són clàusules abusives perquè estan incomplint clarament la llei, i així llavors si se donen també compte els polítics de que aquesta llei deu de contindre tots els anys uns índexs de referència dels costos de producció de tots els sectors, perquè és que si no no anem a tindre solució en aquest aspecte.
Sí, el que ocorreix en aquest sentit és que aquestes empreses, encara que siguin anònimes cara al públic, però sí que com l'AICA té el seu poder, quina empresa és, i a l'hora de cometre aquest tipus d'il·legalitats, ara sí que tindran por, perquè saben que això pot emprendre un expedient sancionador cara a aquestes empreses. Per tant, sí que crec que aquesta por el llaurador la tindria que superar i es començar a denunciar aquestes pràctiques fraudulentes.
Sí, el llaurador cada vegada la veritat està més conscienciat, no?, de que té que fer aquestes denúncies, i a través de la plataforma de l'organització com la Unió pues, aprofita per enviar-nos els contractes i nosaltres fem la denúncia, i és important, no? Primer, perquè tenim que defensar els nostres interessos, i segon, perquè quan s'inicia un expedient, moltes vegades, quan te donen la raó, el problema que tenim és que la sanció és molt baixeta, que és una altra de les coses que nosaltres volem canviar, no? Que és els expedients, quan se demostra que n'hi ha una mala praxis, siga un expedient sancionador més alt. Per què? Perquè si al final tens una sanció econòmica baixeta, pues a les empreses grans els interessa antes fer-ho malament i pagar aquesta sanció en el cas de que tu hagis denunciat i tingues la raó, que de fer-ho ben fet. O sigui, que són aquestes cosetes que sempre se queden fora de la llei, que no s'especifiquen ben la llei, que realment per tindre una llei i una bona ferramenta que puga equilibrar i la llei de la cadena agroalimentària, fan falta que estiguin contemplades, perquè si no es veiem a la primera de canvi que ja estan abusant de nosaltres quan portem tot l'any 2021 i part del 20 parlant de la reforma de la llei de la cadena alimentària que anava a ser la panacea per als productors. Pues no és així, desgraciadament no és així, i ja estem detectant aquests abusos i n'hi ha que traslladar-los per a que se facin les modificacions que calguen.
Perquè a part d'aquestes sancions, que evidentment si són altes i importants, el productor, o sigui, perdó, el comprador, l'operador comercial se donarà compte que no pot fer-ho, si són com cal, però a més també el llaurador tindria que tindre aquesta bonificació que en un primer moment se li ha llevat, és a dir, no una bonificació sinó la diferència de preu del que s'hi tinguera que haver pagat, l'operador comercial hauria de ressarcir-lo, dic jo.
Efectivament, i no està contemplat tampoc. O sigui, és una única sanció per a l'empresa que fa aquesta mala praxis, però el denunciant no té ningú benefici d'haver denunciat. Això és un altre dels punts que també s'ha treballat i s'ha al·legat en Madrid per a que aquell que faci una mala praxis i sobre una altra persona, entonces pues tinga que resarcir, no, econòmicament les pèrdues que ha tingut l'altra part, i no és així. O sigui que realment hi ha moltes cosetes que la llei no contempla, a pesar de que la llei puga tindre alguns aspectes positius, però no és prou dir aneu a tindre que vendre per dalt del que costa produir, i ens quedem més amples que llargs, que és el que ha fet el govern, no? Vendre la llei com a que és un èxit total, i després quan baixes al terreny, quan baixes al dia a dia, es comences a veure que sempre n'hi ha escapatòries per les de sempre, i tenim que estar constantment nosaltres anant a remol, denunciant i intentar que se canvie i se millore la llei. És un poc el que nosaltres busquem, que ja en el seu dia ho havíem al·legat. És que són totes al·legacions que ja se van fer a través de la nostra organització estatal a Madrid, i des de llavors pues no van fer cas, no? Igual que el registre de contractes agraris, que seria molt important que ens queda un registre de contractes agraris, perquè Xina, l'administració podria veure quin tipus de contractes estan fent-se en el sector agroalimentari per intentar anar corregint ixa falta d'equilibri que n'hi ha, no? Perquè si no, al final és quan nosaltres repliquem una informació des d'Obraors, la traslladem a l'Agència d'Informació i Control Alimentari, però si tinguem un registre continuat, la pròpia administració podria fer tindre dades de si n'hi ha un 50% que se fa bé, o un 70, o un 80, o un 80 malament, un 20% bé. O sigui, tindríem dades oficials de veure on s'està fallant, i així nada, pues desgraciadament no ho tenim.
Bueno, però a poc a poc, jo suposo que la idea és anar avançant, que el que no volem és perdre la citricultura, el motor econòmic tan important que tenim a la Comunitat Valenciana. Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Unió de Llauradors detecta...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Apunta't al viatge cultural a Madrid que organitza la Fundació Caixa Rural Vila-real. Podràs gaudir de l'obra El Barberillo de Lavapiés al Teatre de la Sarsuela i coneixeràs la ruta literària i artística de la capital. Inscripcions obertes a fundacióncaixarural.org. Places limitades. Fem cultura, fem poble.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal. Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre.
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Maria, altra volta Benicàssim és notícia per unes declaracions que ha fet la portaveu de Ciudadanos. Recordem que Ciudadanos i el Partit Popular estan governant en coalició, per tant Cristina Fernández és una vicealcaldessa de Benicàssim, o el que ens diu molts dels regidors de l'oposició, que és la segona alcaldessa, no? De Benicàssim. Bueno, pues, després de que el dia anterior del ple, que va ser divendres passat, Cristina Fernández anunciava que reprenia aquestes relacions en el Partit Popular per a veure si podien reconduir i acabar bé la legislatura, el divendres s'absté a l'hora de votar una de les mocions del Partit Popular, i Susana Margués i diuen que Ciudadanos obstaculitza el seguiment de la ciutat de Benicàssim. Bueno, pues Cristina Fernández ha contestat això que anem a posar-nos.
Las decisiones cuando gobiernas en coalición no pueden ser unilaterales y sin consensuar con los socios de gobierno. Las formas de actuar de la vieja política no entran en nuestra manera de trabajar. El látigo hay que dejarlo en casa. Supongo que tras la victoria de Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas, Susana Márquez nos declaró políticamente muertos, esperando, no sé, una especie de rendición incondicional por nuestra parte y olvidando quién la hizo alcaldesa hace 3 años. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo el proyecto de nuestro partido y de aquellos que nos votaron.
En fin, María, le ha dicho que guarde látigo.
Sí. O sea,
perquè, bueno, ella tenia la idea de reprendre les negociacions. Nosaltres dilluns l'entrevistem i ens diu que està a l'espera de reprendre aquestes negociacions. Clar, com que no les han reprès finalment de tot el que ha passat, bueno, pues aquesta ha sigut la declaració d'avui de Cristina Fernández, que per lo vist la cosa en Benicàssim no està gens tranquil·la.
No, i que pareix que va continuar així, no, Susana?
En fin, llàstima, no? Perquè ara és un moment per a que Benicàssim estiguera en tota la seva esplendor i tota la seva plenitud, perquè al fi i al cap ve moltíssima gent.
Ve la temporada forta, diguem, de Benicàssim.
I és una llàstima, pues, que aquestes guerres internes facin que... Bueno,
sí, però fixa't, Susana, jo crec que a partir d'ara, recordem que els comicis municipals seran l'any que ve, i probablement des de l'inici de curs, des de setembre, a lo millor deixen descansar el cos un poquet a l'estiu, però pot ser que quan ens apropem trobem en els consistoris més embolics d'aquest tipus, no? Sobretot en aquestes sobretot en els que tenen coalició, no, Susana? Mm-hmm.
Jo l'ascensió que he tingut ha sigut el tornar a fer la vida normal després de la pandèmia, mm-hmm. Com que la gent ha començat un poc abans en es començarà a fer campanya, perquè normalment sempre és com s'aproximen, però com que me dona la sensació de que tot el món està posicionant-se ja molt i falta prou,
I que pareix que quan hi ha, diguem, unes eleccions, encara que no toquen així, no? Que per exemple ara en juny tenim en Andalusia, pues és com que tot el món es fica en campanya, no? Estigues on estigues, en la part que siga a territori nacional, i jo crec que no cal, no?
I després tu fas enquestes a peu d'urna, que a més, Maria, tu saps que això ocorreix, i hi ha gent que fins i tot el mateix dia de la votació encara no sap ben bé a qui va a votar.
I a més, que hi ha molta gent que quan li pregunten, tal volta menteix, no? que també ho fa molta gent. Sí que es diu que, per exemple, aquestes de a peu d'urna són com les més fiables, no? Jo crec que a lo millor és que aquestes com més orgull de lo que acabes de fer i pot ser que en aquest moment estigues més delicat i que pot, és la més propera a la realitat. Però bueno, veurem.
En fi.
Que per cert, parlant de les eleccions d'Andalusia, resulta que han fet una d'aquestes enquestes, qüestionaris, no? Uh-huh. I resulta que el candidat del Partit Socialista, Juan Espadas, com que no el tenen massa... O sigui, que no el coneixen, no el coneixen, saps? En molts electors a nivell d'Andalusia.
Perquè l'enquesta no l'ha fet a Tezanos.
Clar, o sigui, així com que no el tenen com molt ubicat. A lo millor també ha sigut anomenat fa poquet i, clar, no és tan conegut a lo millor com era Susana García. Ai, Susana Díaz, ja no me recordava ni del nom, Susana.
En fi, Maria... Arribem a les dos.
Sí, sí.
Hora de despedir-nos.
Ens quedem sense veu directament.
Hora de despedir-nos dels nostres oients. No se'n vagin, perquè de ben segur Javi té que contar-los novetats. Jo els deixo ahir, perquè no se'n vagin. Fins demà.
¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me alegue más de ti, si mi cora siempre por ti estalla. Ese fucking olor tuyo playa, desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya. Pero ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil para mí. Me arrepiento demasiado, por ese beso apresurado. Eso nunca debió haber pasado, no fuiste tú, fue el momento equivocado. Me arrepiento demasiado. Y ahora que estoy preparado me entero, baby, que estás fuera del mercado. Oh. Y ahora que estoy preparado me siento, baby, que estás fuera del mercado. Hey, hey, ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Porque te amo demasiado, hey, te amo demasiado.